Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal com esteu? Que al Sabadell no li han xiulat cap penal a favor. Aquesta temporada ja s'ha comentat per activa i per passiva, se sap, i és una dada que va fent-se gran a mesura que passen les jornades. Avui veiem un tuit a X de l'estadístic de capçalera de la Primera Federació, el lleonès Pedro González, que feia el més menys el balanç de penes màximes entre els 40 equips que formen la categoria. Només la SD Logroñés, el Linares i el Nàstic pot dir, igual que el Sabadell, que no ha tingut en tota la Lliga cap penal a favor, però n'han rebut menys en contra. En el cas dels arlequinats són 5. Per als rivals, cap a favor. Tan sols el Real Unión té un balanç pitjor, amb 2 a favor, però 8 en contra. Però és que ens ha donat per fer números avui. Dimarts que ve bufarem espelmes, si aquesta setmana a Tajonar no es posa remei, a l'últim penal xiulat, a favor del Sabadell, clar. Un any sencer sense cap penal, des del gol d'Alberto en un 3-1 contra el Castellón. El curs passat, per exemple, van ser-ne 3, dels quals 2 fora de casa, el Johan i a Los Pajaritos, a Sòria. Una última dada, i atenció que és sagnant, aquesta. Aquest penal d'Alberto que dèiem és l'únic que li han xiulat al Sabadell a casa des de la famosa remuntada del San Fernando al Temple, l'últim partit d'Antonio Hidalgo a la banqueta de la Nova Creu Alta, aquell 2-3, per entendre la dimensió del tema. Parlem de novembre del 21. En total, quan arribi dissabte que ve el Sabadell-Cornellà, seran 888 dies i 48 partits de locals a la Nova Creu Alta amb un únic penal a favor, aquell d'Alberto Fernández contra el Castellón.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Estadística curiosa, ploradeta feta, en aquest sentit una estadística clarament contrària al centre d'esports. Amb la Beatriz Aguilar al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona juga avui a les 9 al Parc dels Prínceps de París, l'anada dels quarts de final de la Champions masculina contra el PSG de Luis Enrique. A la mateixa hora, el Metropolitano Atlético Dortmund. Ahir, el partidàs al Santiago Bernabéu va acabar amb empat a 3 entre el Madrid i el City de Guardiola. També va empatar, però a 2, l'Arsenal contra el Bayern a l'Emirates. I Dani Miret ha estat confirmat com a nou entrenador del Joventut de Badalona, amb una llarga trajectòria a la base tant de la penya com en categories formatives de la selecció espanyola. El badaloní assumeix les regnes verdinegres fins al 2026, recollint el testimoni de Carles Duran. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
De seguida escoltem la roda de premsa en directe d'un dels atacants del Sabadell, David Soto. Tindrem segona catalana, voleibol, bàsquet, tenis taula o el derbi de la Copa Catalunya de Futbol Sala jugat ahir a l'Escola Pia.
L'actualitat de la primera ref.
Atenció amb aquesta, també. Dissabte, el Fuenlabrada ha preparat una fan zone des de les 11 del matí en la prèvia del duel madrileny contra el Rayo Majadahonda. Body Combat, Zumba, concert de versions a càrrec d'un grup que es diuen Los Cubata, castells inflables o degustació de paella abans del duel que és a les 6 al Fernando Torres. A més, Carlos Julio ha parlat aquest matí en roda de premsa a l'Anxo Carro, a Lugo. Compta també amb aquesta dada. El Depor ha sumat 32 dels 36 punts que portem en aquesta segona volta. Només li han tret 2 punts al Nàstic i al Sabadell, que és l'únic que ho ha fet a Riazor. I fons de la Federació Espanyola han confirmat a Canal Blanquiverde, a Còrdoba, que s'espera per aquesta mateixa setmana l'horari de les dues últimes jornades de Primera Federació, recordem, amb horari unificat. L'any passat, per exemple, el van publicar a finals de la jornada 33, ara anem per la 32. En el cas d'Arlequinat, recordem, són el Sabadell-Ponferradina de la penúltima data del calendari i l'última jornada que portarà el Sabadell a l'Anxo Carro, precisament de Lugo.
Han parlat en les últimes hores.
Li pregunten a Luis Enrique qui encarna millor l'ADN a Barça, si Luis Enrique o l'actual Barcelona de Xavi.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta. Mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Ah, evidentemente hay otros que opinan de manera diferente. Pero vamos, sin ninguna duda, yo.
I respon Xavi Hernández sense voler entrar tampoc en comparatives.
Els dos busquem el mateix. I el fet de l'ADN Barça, doncs podem presumir de que Luis Enrique és ADN Barça, evidentment Pep, fins i tot Miquel Arteta i nosaltres. Quatre entrenadors que estem a quarts de final de Champions amb ADN Barça. Jo crec que és això. No cal competir de si ha guanyat més una possessió 2%. O sigui, jo crec que busquem el mateix.
La notícia curiosa.
TV3 fa un article als equips de futbol amateur més simbòlics de Catalunya i aquí trobem des d'associacions multiculturals fins a homenatges a d'altres clubs, agències de representació amb clubs, penyes d'altres equips, franquícies, aficionats d'equips grans o inspirats en alguns d'elit. Repassem alguns dels citats en aquest article. Els Diablos Negros de Barcelona, el Deportivo Paraguay, l'Albirex Niigata japonès, el Rosa City, la Unió Esportiva Celtic, el Bellavista Milán, el Chacarita de Barcelona, la Bombonera de Barcelona, el San Lorenzo de Catalunya, el Green Urban Games, fet per ecologistes, o el Daumar de Sant Cugat, que és de l'Opus Dei.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bravos Domaquis contra l'Sporting de Cabinda, jornada 19 de la Girabola d'Angola.
I a les xarxes socials.
Ho hem vist a waterpolista.com. Recorda quan Jimmy Jam fa un bon grapat d'anys va interrompre una final de Copa entre el Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta com a espontani saltant a l'aigua.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat, Juan Carlos Mejías.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, 4 minuts i 15 segons perquè, si s'és puntual, comenci la roda de premsa de David Soto a la nova Creu Alta. Marxem cap allà. Sergi Garcés, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Com està el panorama? Que avui és... Era Sant Oleguer l'entrenament, oi?
Sí, avui a Sant Oleguer, de fet, ha acabat fa una estona, ja. I la gran majoria, com et dic, gairebé sempre, els dimecres, de jugadors ja han marxat cap a casa. Per cert, em deixes que faci un petit retret així d'entrada?
Què he fet ara?
Avui, que era el seu aniversari, hagués estat molt bé, parlar amb Juan Carlos Mejías i recordar el que significa guanyar Tajonar i marcar Tajonar.
Sí, amb un context difícil també, amb Ramon Moya en entredit, doblet sota l'aiguaneu, no? Recordo?
Sí, home, de fet es va salvar allà Ramon Moya. Part de la salvació del seu cap va passar per aquells 3 punts que no era el que s'havia exigit. De fet, tocava guanyar la setmana següent al Barça Atlètic, però allò, sumant amb el partit del filial barcelonista, va donar que se salvés el de Castellnou de Seana i que l'equip acabés jugant un play-off que va tenir un final abrupte a l'Estàdium Gal, a Irún.
Sí, per dir-ho suau, un final abrupte. Estava mirant, dic, calla, que encara farem aquí la gestió sobre la marxa. Jo el telèfon de Juan Carlos Mejías no el tinc controlat ara mateix, eh?
Jo te'l puc buscar, però no sé, no puc garantir tampoc que el tingui. Crec que anirem abans d'hora.
Ah, abans d'hora, eh?
Sí, de fet ja ens fa la senyal l'Agustí Bernat, el cap de comunicació del Sabadell, que anem enfilant cap a baix, cap a la sala de premsa de Miguel Quereda, perquè l'hem vist passar fa una estona, això significa que deu estar fins i tot assegut ja a la taula, bé, a la cadira. David Soto, sí,
doncs
aquí està esperant-nos. Vinga, va.
El navarrès, que torna a casa seva, comença la roda de premsa de David Soto, el de Blitas.
David, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola,
te quiero preguntar un poco tirando de tópico, así para arrancar, tanto hablar de finales y tanto hablar de partidos con duelos directos, venimos de uno y vamos hacia otro, como es el de Osasuna Promesas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el grupo? Hazme un poco la radiografía después del último resultado y la previsión de lo que viene por delante.
Bueno, yo al grupo lo veo tranquilo, como siempre. Está contento, está con muchas ganas y y como todos los días, trabajando mucho para mejorar aquello que nos está penalizando un poco y seguir insistiendo en lo que nos da éxito.
Se está parlant una miqueta d'aquests últims partits, on l'equip va ha perdut en els últims minuts els punts. Estadística que hem anat repassant al llarg de tots aquests dies durant la setmana. Com definiria el perquè?
Sí, tal vez puede ser ese un poco ese estrés a pesar de debido a la situación en la que estamos. Pero yo creo que también que es también una fatalidad que cualquier desajuste que por muy pequeño que tenemos nos acaba penalizando y joder, al final tenemos que minimizar esos desajustes y confiar en el trabajo que estamos haciendo que nos recompensará.
Són desajustos mentals, són desajustos físics. Sí, l'equip va massa al límit, arriba massa al límit en aquests últims minuts.
No, yo creo que es lo que dices, mental, porque el equipo, el gol del otro día, el equipo repliega bien. Al final estamos 6-7 jugadores locales en el área y sí que es verdad que tenemos que ser conscientes de que tenemos que fijar más las marcas quizás en el área, porque al final esas acciones son las que nos están penalizando.
Sí, pensando en el partido del domingo, luego supongo que los compañeros o yo mismo hablaremos un poco de, o te preguntaremos un poco cómo ves a este filial de Osasuna, pero te quiero preguntar por la situación en la que vive. Por desgracia, el Sabadell viene de toda una temporada conviviendo en esa zona baja. Por contra, Osasuna ha llegado a verse muy tranquilo y quizás se le está complicando mucho o se le ha complicado ya mucho la situación. ¿Crees que eso puede pesar y más cuando es un vestuario joven, como es el caso de este Promesas?
Sí, está claro que puede pesar porque tu cabeza estás en una situación totalmente distinta y verte ahí abajo peleando con 6 o 7 equipos también, pues claro que tiene que pesar, pero al final es un filial, son chavales buenos, jóvenes y son muy peligrosos.
Títol personal, dues titularitats. Es el que esperaba, ¿no? Bueno,
sí que trabajo para eso, para poder ayudar a cuantos más minutos posibles mejor, pero aquí estamos para lo que el cuerpo técnico decida, sea en inicio, sea como revulsivo, sea para ayudar a defender. Para eso hemos venido aquí, para coger ritmo, para ayudar a Sabadell a que se mantenga en la categoría que tiene que estar.
Más minutos en aquests últims partits. ¿Cómo se ve ell mateix?
La verdad que me encuentro bastante mejor, ya que si no entras tanto en el once inicial no sabes cómo juegan tus compañeros, cómo les gusta jugar, qué es lo que tú como jugador, dónde te mueves, y quieras que no, eso, la repetición de acumular minutos sí que te da esa, no sé, esa intuición de saber que tu compañero te va a buscar ahí, que tu compañero quiere recibir ahí, no sé, sí que te lo da la acumulación de minutos.
Sí, has hecho ya un primer esbozo de eso, juventud, calidad, que tiene Osasuna Promesas. ¿Te da un poco la sensación que tira muy de tópico de ser un filial muy de manual? Es decir, gente con mucha calidad, sobre todo de medio campo para adelante, con más dudas quizá de las que se pueden tener en esta categoría de medio campo para detrás.
La verdad que no he seguido mucho al filial, a pesar de ser de la tierra, pero al final los filiales son muy similares, mucha calidad de medio campo de arriba, mucho buen trato con el balón, pero se les puede hacer mucho daño a las espaldas, en acciones de estrategia, y al final tenemos que ser conscientes de nuestros puntos fuertes y de sus puntos débiles para aprovecharlos y llevarnos los 3 puntos que tanto necesitamos.
Parlem d'estadístiques. El Sabadell juga millor quan juga fora de casa, que no passa a l'estadi de la Nova Creu Alta, potser per com es plantegen els partits, també com els planteja el rival.
Bueno, la nostra manera és la misma forma de afrontarlo tanto fuera como dentro de casa. Sí que es verdad que igual la casualidad de que se ha dado así, pero nosotros lo trabajamos de la misma manera.
¿Qué importancia le dais a este partido, también pensando en el siguiente?
¿Quina importància li donen al partit? Una encurna ja, un altre partit del directe.
Dos de siete que quedan decisivos por...
Dels decisius, en aquest cas, per la permanència.
Si es algo que habéis hablado, si creéis realmente que os estáis jugando gran parte de la temporada...
Si pensen que estem jugant bona part de la... la temporada en dos partidos.
Todos los partidos que quedan de aquí adelante son finales para nosotros, y sí que es cierto que contra un rival directo pues está claro que es mucho más importante, porque esos puntos que tú sacas él no los consigue. Así que tenemos claro que estos siete partidos van a ser muy importantes, y para ello estamos trabajando, pero no yendo más allí de este partido. Al final sabemos que tenemos capacidad para sacar la situación adelante y confiamos en ello.
Sí, te quiero hacer una última por mi parte al menos. Nos decías hace unos días que un estadio en el que te gustaría jugar es el del Sadar contra Club Atlético Osasuna. Me imagino que por aquello de ser de la tierra, por haberlo visto de pequeño, no va a ser lo mismo, evidentemente, ir al Tajonar, que no sé si lo has visitado, me imagino que en alguna ocasión te habrá tocado ir allí, pero sí que un partido con un punto especial en lo personal, desde ese punto de vista, ¿o no?
Sí, está claro, siempre visitar la tierra después de estar tanto tiempo fuera de casa es especial, y más sabiendo que va a haber familia, va a haber amigos, y qué mejor manera de celebrar con ellos la victoria del Sabadell y estar una semana tranquila.
Una estadística que tiran ara. El Sabadell, que menys penals, o un dels que menys penals, li han estat gairebé un any sense veure un penal a favor. Si troba alguna raó, en aquest cas.
Sí, justo además estaba viendo ahora una estadística y sí que estábamos entre los equipos más bajos en relación a eso que comentas. Bueno, se ha dado así y esperemos que de aquí a finales de temporada nos puedan pitar alguno, y que está claro que que sea porque lo hemos merecido y porque hemos pisado y estamos generando un peligro.
Sí, una semana más vais a tener gente vuestra allí.
Una semana més públic, afició, suport de la gent.
Sí,
li sorprèn el fet de veure gent del Sabadell sempre allà on va.
Muy lejos de aquí.
Lluny, relativament, però lluny, al cap de la fi.
A dia d'avui ja no me sorprende. La primera setmana que estábamos aquí sí que notabas ese cariño, esa afición especial de estar a muerte con su equipo a pesar del año tan duro que llevamos. Y, joder, eso se agradece. Luego hablas con la gente, con la afición y te muestran todo su apoyo, son todo palabras positivas, son de cariño, y quieras que no, eso es un plus a la hora de pelear por conseguir el objetivo.
Somi.
Si un compañero pregunta por qué no se te ve cuando conduces.
Bueno, ya que tampoco soy una persona muy, muy alta, sí que es verdad que tengo la mala costumbre de ir con el asiento un poco bajo en el coche, y sí que solo se me ve flequillo, pero bueno. Gràcies a Dios no he tenido ningún percance y espero que siga así.
Au, doncs ja la tenim. Per què no es veu a David Soto quan va conduint
aquesta,
el cotxe?
Aquesta repetida, Sergi?
Sí, aquesta ja va
aquesta,
acabar.
Aquesta el
ja
tribuna acabar. Preferent ja la vam escoltar.
Sí, aquesta. Jo crec que...
Sergi, ubica't a una altra zona perquè ara mateix és impossible.
No, movem-me directament.
Perfecte, perquè s'escoltava bastant malament.
De la part baixa d'aquest estadi, i sortim cap a la zona mixta de la nova Creu Alta.
S'ha comentat en roda de premsa, ho hem fet nosaltres també a l'inici del programa, aquesta estadística que avui llançava el Pedro González, l'hem aprofundit una mica més a l'inici de... un únic penal en 888 dies i 48 partits a la nova Creu Alta, que ni que sigui per equivocació algun ens hauran fet, m'imagino jo. És una xifra bastant curiosa, Sergi?
Sí, home, és curiós que a l'equip no li xiulin penals des de fa tants i tants minuts. És cert, al final podries anar a buscar-li moltes raons o moltes explicacions. Si es trepitja molt o poc l'àrea de rival, que seria Per començar, una de les primeres premisses que necessites perquè puguin acabar xiulant un penal, si no és complicat que això passi. I després, segurament, doncs, que bé, no s'ha donat la circumstància. No recordo, tampoc, ara ja saps que tampoc vaig molt sobrat de memòria, però no recordo tampoc cap polèmica així molt exagerada, no?, de que s'hagi reclamat un penal molt evident.
Jo recordo a Miqui Lladó queixar-se bastant del tema, eh?
Sí o no?
Sí.
No recordo, veus? És que la meva memòria...
Recordo, per exemple, un penal que li fan, crec que era Pau Víctor, clamorós, un cop ja havia xutat, que se l'enduen per davant, per esmentar algun, que sí que recordo que va ser tema de polèmica. Sí,
imagina't, si vaig just de memòria i m'he de remuntar a la temporada passada, llavors...
No, ho dic perquè s'hagi comentat després, en tot cas.
Sí, segur.
Saps què s'ha comentat, per cert?
Què s'ha comentat, digue'm?
S'ha comentat que tenia deures. Bé, de fet, m'has estirat de les orelles. Juan Carlos Mejías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Que resulta que felicito a Juan Carlos Mejías en antena y me dice Sergi, oye, ¿cómo puede ser que no lo hayas llamado esta semana, que vamos a tajonar? Bueno, Sergi, salúdalo tú también, ya que estás en la nueva cravata.
Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Joder, hola, buenas tardes, ¿qué tal, Sergi?
Y muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
Esta ha sido improvisada completamente, te he llamado hace 5 minutos para ver si cuadraba y ha cuadrado. Volvemos a tajonar, cuéntanos qué se tiene que hacer allí para hacer un doblete.
Cuando he hablado contigo me lo has comentado, muy buenos recuerdos, la verdad. Me acuerdo que, bueno, fue el último partido de visitante fuera del equipo, 1-2. Y bueno, pues fue un partido muy disputado que tuvimos la suerte de materializar las veces que llegamos y ganar. Allí, pues bueno, pues nada, trabajar y bueno, a ver si se es capaz de salir de la zona esa donde se está ahora.
Ojalá. Aquel día estaban entredicho el míster, lo decíamos ahora con Sergi, 13 de diciembre del 2008. Han pasado más de 15 años, es increíble.
Sí, el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, los recuerdos, pensándolo, vienen a la cabeza y parece que no ha pasado tanto tiempo.
Sergi, el fuerte de Juan Carlos no era el aspecto goleador, precisamente.
No, hombre, no era su fuerte, pero ahí en medio campo trabajo no se haría ahora mismo, ¿eh?
No, ¿no tienes ninguna vinculación con el fútbol que yo sepa, o sí, Juan Carlos?
No, desde que lo dejé el fútbol, sigo aquí, tengo amigos aquí en los clubes de aquí de cerca de lo que es donde vivo y suelo ir a verlos, ¿no? Pero no tengo ningún tipo de vinculación.
Pero tú desde que te fuiste de aquí, cacereño, villanovense, Extremadura, La Muela... Pero ¿tú eres extremeño? ¿Estás en Extremadura o...?
Sí. Yo estoy aquí ahora ya con mi situación laboral. Estoy trabajando aquí en la ciudad donde... Bueno, en Mérida, donde yo jugaba de pequeño. Y bueno, tengo la suerte de poder trabajar aquí. Y bien, contento.
¿Qué recuerdos, Sergi? ¿Qué época? Agustín, de hecho... Bueno, no, Juan Carlos, tú no sé si lo sabes. Agustín es el doctor del equipo ahora mismo.
Ah, pues mira, no lo sabía.
O sea, que él sabe perfectamente lo que es haber jugado aquel día de titular y ahora vuelve como doctor en el cuerpo técnico del Sabadell. Te decía, Sergi, que quin records o qué recuerdos con Juan Carlos, con Juvenal, con Joel, con Agustín, aquel año del playoff, ¿eh?
Sí, mira, ahora me estaba poniendo tan nostálgico y que tendría que decir cosas que no tocan y que no es el momento, pero es que con Juan Carlos Mejías nos unieron muchas cosas durante muchas semanas, durante muchos meses, de compartir, casi diría, más fuera del campo que dentro del campo, evidentemente, porque a mí me tocaba verlo desde fuera, pero también en lo personal, y la verdad es que es el momento de acordarse de muchas situaciones. Pero bueno, lo dejaremos para otro día, a ver si el reencuentro físico es posible y para podernos poner al día un poco de todo.
Lo digo de otra manera, Juan Carlos. Aquí a nosotros se nos hizo corto el paso de Juan Carlos de un único año por el Sabadell. Supongo que a ti también, ¿o no?
Pues sí. Bueno, más que nada, tampoco es después de tanto tiempo y, bueno, son muchos recuerdos los que se vienen ahora. Como bien has dicho, hace 5 minutos que he recibido vuestra llamada. Y, bueno, sí es cierto que fue un año que se fue todo muy bien, pero el final fue un poco agridulce, tanto a nivel colectivo como personal, ¿no? Porque por razones que, como bien ha dicho Sergi, no vienen ahora y ni es el momento, pero faltó algo de entendimiento para poder continuar.
Pues nos quedaremos con la parte positiva de la película, con el buen recuerdo y con este atraco que te hemos hecho aquí sobre la marcha, de decir, Juan Carlos, que aquí Sergi me ha dicho, me ha puesto deberes, vamos a meterlo en la antena si lo pillamos, y lo hemos pillado. Nada, a ver si alguien te coge el guante esta semana, mete un doblete y si no, que sea para ganar 0-1 allí, pero a ver si se repite aquella victoria. Cuídate mucho, Juan Carlos, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y suerte para el fin de semana.
Sergi, si te quieres despedir.
Nada, Juan Carlos, un abrazo muy grande y a pasarlo muy bien en el día.
Venga, un abrazo, Sergi, hasta luego.
Chao, chao.
Don Juan Carlos Mejías, aquí sorpresa total. He sortit un moment de l'estudi aprofitant, Sergi, que estàvem a meitat de la roda de premsa, i jo crec que ha flipat directament quan ha rebut la trucada de Ràdio Sabadell, eh?
Sí, home, a més, ja et dic, per situacions, per circumstàncies que a vegades es donen, per la vida dels futbolistes, d'aquelles que segurament no estan en l'aparador ni han de ser, tampoc, del coneixement de l'afició, es va donar les circumstàncies que amb Juan Carlos Mejías vam compartir moltes hores, fora del que és el futbol, fora del que és de la feina, fora del que és la vida professional i més a la vida personal, i bé, en aquest cas, com dius, a títol personal, se'ns va fer molt curt el seu any, i com ell mateix ha deixat caure, jo no volia entrar-hi per allà, perquè sé que va ser una sortida, bé, dolorosa en aquell moment per ell, perquè crec que tenia ganes d'haver continuat. No es van donar les situacions, no es van donar les circumstàncies, passa gairebé cada temporada amb molts futbolistes, però en el seu cas diria que, i escoltant-lo avui, crec que queda molt, molt, molt present aquests fets, Adri. Ell va quedar-se amb la sensació més agradolça de no haver pogut continuar en aquell moment com a jugador del Sabadell.
Temporada 2008-2009, Juan Carlos Mejías, que avui bufa espelmes, que és el seu aniversari, autor d'un doblet, el primer que feia, òbviament, amb la samarreta del Sabadell, en el 23 i en el 73 d'aquell partit a Tajonar, que, home, no espero aiguaneu aquesta setmana, no espero que l'entrenador estigui en entredit, però sí que si ens serveix per revifar com va passar en aquella ocasió, benvingut sigui que algú repeteixi les passes de l'extremeny. Hi haurà gent, per cert, del Sabadell, que ho hem vingut comentant, actualitzem una miqueta la xifra, res, és de goteig a poc, no serà un desplaçament massiu, però tampoc és un estadi d'entrada que sigui molt gran i després que porti molta gent, per tant segur que es fan notar, podríem parlar aproximadament d'una cinquantena, no, Sergi?
Sí, van per poc per sobre dels 40, dels 40 entrades venudes ja, retirades ja de manera anticipada. Per tant, jo entenc que sent dimecres encara, Adri, sent un bon horari, sent una bona plaça, sent una distància més que assumible, perquè amb 4 horetes et presentes a Tajonar. Per tant, entre una cosa i una altra, jo crec que al final superarem la cinquantena d'aficionats arlequinats i gairebé 25-26 seients ja reservats de l'autocar, que també s'organitza, recordem-ho, entre les penyes i el club. 55 euros el pack complet, 15 euros l'entrada d'adult per aquest partit. Per tant, com dius, és una ciutat esportiva, no sol haver-hi molt ambient de públic local, més enllà de familiars, parelles, amics, pares i poca cosa més, i per tant segur que els que hi vagin, com dius, es deixaran notar en el punt de fredor, i no parlo de meteorologia, que hi ha habitualment a Tajonar, segur que es deixa notar el caliu de l'afició arlequinada.
I la família de David Soto, que també ha confirmat,
sí,
que vindran des de Blitas.
I què habitual és això quan anem cap al nord, Adri? En ell és més de tocar cap a l'Aragó que no pas cap a Euskadi, però al final familiares i quadrilla, això que no falti.
Doncs tota la gent de Soto, veurem si jugant d'inici com les dues últimes setmanes, al final seria la tercera titularitat consecutiva pel futbolista cedit per part de la Deportiva Ponferradina. No t'he preguntat encara, i si no em tornaran a estirar de les orelles, pel tema dels jugadors tocats, lesionats, etc. Per tant, explica'm si és que hi ha hagut alguna novetat al voltant d'això.
No, cap novetat. Jona Melívia i Baselga continuen amb aquest procés d'incorporar-se al grup, no encara completant la sessió amb la resta de companys, però sí ja fent alguna part d'alguns moments de l'entrenament al mateix ritme que la resta d'homes d'Òscar Cano. No he vist a la majoria de jugadors, alguns els he vist des de la distància. Sí que hem pogut parlar un momentet amb Jona Melívia i ens deia això, i hem parlat amb Sergi Maestre, que volia ser optimista i apuntava al partit a Salamanca com a possibilitat. com a possibilitat de que pugui aquella setmana ja poder estar a disposició del míster. Si no, digue-m'ho tu, Adri, diguem que ja ens anem a la setmana següent,
Nàstic,
que és la visita del Nàstic de Tarragona,
sí,
aquí
sí, sí,
a,
sí,
a l'estadi de la Nova Creu Alta. Doncs entre Salamanca i Tarragona, espera el de l'Hospitalet de Llobregat estar ja de nou de tornada. Seria una bona notícia. Una més, et dic. Carles Salvador, s'ha fet les proves mèdiques les últimes hores. En qüestió d'hores haurem de conèixer l'abast d'aquesta lesió muscular que es va fer el castellonenc en els primers minuts del partit contra el Teruel d'aquest passat cap de setmana.
Doncs qui sigui religiós, una espalmeta qui toqui o una pregària, i a veure si és poc, perquè crec que encarna molt el que necessita el Sabadell en aquest tram final de Lliga, ja no només per futbol, sinó per caràcter, pel que contagia, per experiència, per saber fer, o sigui que un Carles Salvador que segur que vagi com vagi el tema el trobarem a faltar mentre estigui lesionat. En el cas de Maestre, simplement per confirmar-ho, vam dir aquí a Ràdio Sabadell des d'un primer moment que entre 3 i 4 setmanes, Teruel la primera, es perd òbviament Tajonar, es perd Cornellà, estem parlant per tant de 3, just el que vam dir en l'escenari més optimista. Si es perdés també el Reina Sofia aquest partit contra Unionistes de Salamanca, serien 4, que és just l'altre pronòstic que més o menys teníem entre mans, per tant seria ja l'últim mes de competició amb la visita del Nàstic de Tarragona aquí a la Nova Creu Alta. Per la resta, Sergi, parla Òscar Cano el divendres. El desplaçament de l'equip és dissabte per jugar diumenge al matí a Tajonar a les 12. Demà hem de conèixer designació arbitral i no sé si en deixo alguna cosa més.
No, teòricament no, i que l'entrenament de demà, si no hi ha canvi a la planificació, serà aquí, on ens trobem avui, a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs queda dit, Sergi, una abraçada, cuida't molt.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Encara en futbol, a la segona catalana de futbol territorial masculí, victòries de prestigi del Tibidabo Torre-Romeu i del Can Rull Rómulo Tronchoni, que es van imposar a dos dels equips de la part alta d'aquest grup 4. D'entrada, l'equip de Toni Sallés va golejar directament 3-0 a un Berga que arribava com a líder a Torre-Romeu. I ho va fer amb un nom que va destacar per sobre de la resta, Fran Espinosa, autor d'un hat-trick i a qui el tècnic ha dedicat bones paraules.
La verdad que Fran ahora está en un momento muy, muy bueno. Bueno, creo que se lo merece esta situación que está viviendo. Es un chaval que entrena como nadie, es muy responsable y se merece las cosas buenas que le están pasando.
Amb aquest triomf al tercer consecutiu, el Tibidabo continua cinquè, però ha retallat diferències amb el Tren capdavanter i té el play-off ara mateix a 8 punts, encara faltant 9 jornades pel final. Sallés assegura que els pot beneficiar jugar sense pressió.
Nosotros nos marcamos diferentes objetivos durante la temporada. Uno es el primer parón es en Navidad, luego Semana Santa, y ahora aquí ya no hay excusa. Ahora hay que sacar el 3-3 e intentar sacar el máximo de puntos posibles. A partir de ahí es algo que es complicado porque no depende de nosotros. Pero bueno, creo que el equipo está en una buena dinámica, estamos recuperando jugadores muy importantes, hemos fichado un jugador también muy importante. Y el equipo está, pues bueno, en un momento que no tiene esa presión que puedan tener los de arriba. Y nosotros, pues bueno, pasito a pasito y mica en mica.
Doncs mica en mica, diu Toni Sallés. El pròxim compromís serà al camp d'un Atlètic Gironella que es troba a mitja taula i que ha empatat els seus últims 3 partits. Just per sobre, setè classificat, hi ha un Can Rull, Rómulo Tronchoni, que va guanyar 3-2 al Torelló, al quart, amb remuntada inclosa en els últims minuts. Javi Marcos, autor de l'empat momentani en el 84, destaca que la clau va ser no deixar de confiar en cap moment.
El equipo confía, sabe que tenemos jugadores que también son determinantes cuando llegan a esos sitios del campo, y al final pues con eso, con confiar y echando todo para adelante, al final conseguimos el resultado que queríamos.
Un Marcos que tampoc renuncia encara, quedant entre els 5 primers, precisament la posició que ocupa el Tibidabo, a 4 punts de distància.
Tenemos jugadores para estar en el top 5, así que nuestro objetivo es siempre mirar para arriba e intentar quedar lo más alto posible.
L'assignatura pendent d'aquest Can Rull és guanyar ara fora de casa, ja que no ho fan des del 20 de gener, quan ho van fer a Sant Quirze. Dissabte, bona oportunitat per trencar aquesta estadística al camp del Voltregà, l'antepenúltim. I de retruc, els d'Alfonso Martínez podrien fer un cop de mà al Sabadell Nord, que s'està ficant en seriosos problemes. L'equip de Cristian Barea va perdre 2-3 contra la Romànica de l'extècnic dels de la zona nord, David Campuzano. Tot i que Iman va igualar el 0-2 2-2 en contra a la segona meitat, els barbarencs es van endur els 3 punts marcant en una de les últimes jugades del partit, a Can Uriac. Barea admet que l'equip passa per un mal moment anímic.
Estamos pasando mal emocionalmente, no tanto por los resultados, que también, porque al final si ves al equipo y ves el juego y dices, joder, tío, este equipo tiene una dinámica, tal, llega al área contraria, genera mil ocasiones, pero no estamos teniendo, como se diría, la suerte de cara, ni en nuestra área ni en el área contraria.
Els de Can Uriac acumulen 4 derrotes i un empat en les últimes 5 jornades, un balanç de 1-15, i han caigut fins a la 13a posició, delimitant ara mateix la permanència per només 2 puntets. El pròxim rival serà el camp d'un Navàs, que es troba 3 punts per sobre, per tant podria ser rival directe. Barea considera que no han de variar el seu estil i simplement han de millorar a les àrees.
Al final nosotros tenemos que hacer la misma propuesta. Nosotros es verdad que pues ha habido fases de temporada que hemos sido más transitables, ahora quizá estamos pues la verdad que dominando bastante más a los rivales, tocamos bien los registros, pero volvemos a lo de antes. Si nosotros estamos acertados en las áreas, que vamos a generar muchas opciones de gol cada partido, pues los partidos se nos van a poner de cara. Ahora, si todo lo que generas no consigues hacerlo efectivo, pues tienes un problema, que es lo que nos está pasando últimamente.
Curiositat, tots els partits dels equips sabadellencs en aquesta 26a jornada de segona catalana, el Navàs Sabadell Nord, el Voltregà Can Rull i el Gironella Tibidabo començaran just el mateix dia a la mateixa hora, és a dir, dissabte a 4:45 de la tarda.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Residència i Centre de Dia Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Aquest era l'ambientàs, la festa d'ahir a Can Colapi després de la victòria de l'Escola Pia a la nit contra el Club Natació Sabadell en el derbi de la Copa Catalunya de Futbol Sala, que vam poder viure i gaudir, veure amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. El podeu recuperar, de fet, en el Twitch com al YouTube de l'emissora, si el voleu veure sencer. 5-2 va ser el resultat final després d'una segona meitat de clar domini verd. Els nedadors, molt minvats, s'ha de dir tot, per les baixes, van notar les absències a la segona meitat després d'haver competit bastant bé a la primera. El tècnic del club, Pau Machado, reconeixia que el seu equip s'havia quedat sense forces.
Hem baixat físicament. És una cosa que ja venim patint de diverses setmanes, per no dir algun mes. Però, bueno, cap excusa. Al final hi ha gent que ho pots afrontar pues, victimitzant. Nosaltres donant-li minuts a xavals de la casa i ens dona pues, bueno, per competir-ho. Al final, més enllà del desgast físic, la segona part la Pia ha sigut millor i si veiem els gols han sigut situacions d'errades nostres en execució, la falta, que és una transició en contra, però jo me'n vaig molt content de la primera part. Crec que si haguéssim estat encertats de cara a porteria, el resultat hauria sigut totalment contrari.
De fet, pensant en el futur, Machado també reconeix que aquesta allau d'absències no només es nota en el dia a dia, sinó també en la dinàmica d'entrenaments de l'equip.
Les setmanes són difícils, al final per completar entrenaments amb gent del primer equip pues, està costant, estic content perquè la predisposició és bona, però no és del tot com hauria de ser, no? Però bueno, al final nosaltres ja us ho vam dir, ens marcàvem després del mes de març començar partit a partit, intentem afrontar-ho així, que crec que és la millor manera i crec que estem competint bé. La setmana passada contra Calvià, malgrat és un equip que d'inferior nivell, però crec que vam estar bé, avui hem tingut trams que són bons i el dissabte anem aquí sí o sí a guanyar 3 punts.
Recordem, el club havia guanyat els últims 5 derbis disputats, incloent-hi el de la primera volta de Lliga d'aquesta temporada amb un contundent 10-3 al Pavelló Nord, una ratxa que va quedar tallada ahir per l'encert de la Pia de cara a porteria i d'aquest fet es felicita també el tècnic Pedro Donoso.
Venimos trabajando muy bien durante todo el año y aquí en casa por un poquito irregulares, ¿no? Creo que hemos seguido la misma línea de cada partido, con mucha intensidad. Bueno, creo que hoy nos han salido bien las cosas y la verdad contento por los jugadores y sobre todo por la afición, ¿no? Que los que realmente nos siguen y a estos partidos son los que realmente viven, ¿no?
Doncs un partit que va fer afició, sobretot per la gent escolàpia. El narrador a Twitch ahir d'aquest derbi, el Sergi Parc, per cert, quin directe, eh? Molta gent connectada, tot i coincidir amb un Madrid City de la Champions, entre d'altres. Doncs bé, el Parc, un cop fora d'aquest directe del Twitch, conversava d'aquesta forma ahir a la nit al carrer Garcilaso amb el pivot dels locals, amb Marcel Bravo.
Som-hi, va, amb un dels protagonistes del derbi de Copa Catalunya que ha guanyat l'Escola Pia contra el Natació Sabadell. Marcel Bravo, autor d'un doblet. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Partidàs el teu, avui?
Sí, bueno, porto bastant temps, crec que, treballant. Potser els últims mesos no havia tingut la meva millor versió i, bueno, avui m'ha sortit tot i, bueno, molt content per la victòria i els dos gols.
Primer gol, sobretot. Van passant aquí els companys felicitant-te. Primer gol. Aquest gest que fas tècnic, allò de... Sembla que la vas a deixar cap a dins, marxes cap a fora, xut creuat, que això no sé si ho tens molt entrenat o no, però realment no sé si ara tens pensat veure el partit allò repetit pel YouTube de Ràdio Sabadell on tindrem penjat ja l'eliminatòria, però és que aquest gest ha sigut molt plàstic, eh?
Sí, bueno, crec que fa bastant temps que porto jugant de pivot. Aquí treballem molt tot el tema de passes a pivot, entrades, girs... I bé, bueno, he vist que el Pep, en aquest cas Pep Costa Jussà, s'intentava anticipar per la dreta, l'he vist de reull i m'he girat cap a la meva cama més hàbil en aquest cas i bueno, finalitzat el segon pal, com crec que havia de fer. Sí, sí.
Avui és un dia, Marcel, aquesta acció era la primera meitat, però la segona, la veritat és que us han sortit prou bé les coses, el club en canvi, la veritat és que veies i ja notaves, no?, que no tenien el seu dia. Després del que va passar a la primera volta amb aquell 10-3, imagino que afrontàveu el derbi. La Pia evidentment sempre s'afronta amb ganes, però el d'avui encara més, suposo que teníeu ganes de poder-lo guanyar.
Sí, després del que va passar en Lliga, l'anada, crec que els capitans, els jugadors més veterans de la plantilla, han tingut un bon paper d'animar l'equip. Des del primer moment ja vam estar pensant en positiu i aquest partit al final ens teníem moltes ganes, doncs, per aquí a casa, donar una millor imatge. Crec que el que va passar en Lliga no ens representa a nosaltres i hem treballat des de llavors, doncs, per, bueno, ajustar aquestes petites coses que ens han fet avui arribar a la victòria, saps?
Clar, i el derbi d'avui evidentment motivava molt perquè a més era això, eliminatòria a partit únic, el que guanyava passava ronda, el que perdia s'anava a casa seva. I ara doncs esteu a un parell de partits d'aquesta somiada final a 4 on us veuríeu les cares, per cert, amb Indústria Santa Coloma, que a més avui mateix s'ha fet el sorteig. Motiva la Copa Catalunya o què?
Motiva molt i a mi el que sincerament més em motiva és veure el pavelló com l'hem vist avui. Crec que ha sigut un show, avui ha guanyat el futbol sala, avui ha guanyat la Pia, però sobretot el futbol sala aquí a Can Colapi. L'hem vist totalment ple, estic segur que a les pròximes eliminatòries, com tinguem el pavelló com l'hem tingut avui, ens portaran a la Final Four, o almenys competir per ella fins a l'últim minut de cada partit. Així que sí, estem molt motivats. Ara mira, se'ns obre una nova porta, un nou objectiu, i crec que a casa, que seran els dos pròxims partits, doncs podem guanyar perfectament.
I això que avui hi havia algun altre esdeveniment, per exemple, de futbol important, ni idea, ara mateix, en el moment que estem fent l'entrevista, Marcel, de com han quedat en altres partits, perquè estàvem allò ben centrats en tot el que s'ha viscut avui aquí a Can Colapi. Per cert, avui hi ha hagut derbi, dissabte un altre derbi, perquè parlaves de les següents eliminatòries, a veure si en ven o no aquí al pavelló. Per dissabte, home, dels dos derbis potser és el que menys trempa per les situacions que tenim els dos equips en Lliga, però al final un derbi és un derbi i aquí no sé si la consigna a la Pia de ser allò d'aprofitar la inèrcia de la victòria de la Copa Catalunya també a la Lliga.
El derbi és un derbi, jo he vist les llistes de gent que vindrà aquest dissabte, si avui això estava ple, dissabte ni m'ho vull imaginar. Crec que crec que dissabte això tornarà a ser una olla a pressió. Disfrutarem, competirem al màxim i em sap molt greu per la gent que avui no ha pogut venir al pavelló per quedar-se a casa mirant la Champions, però el show de veritat estarà aquí avui.
Marcel, doncs dissabte més derbi. Felicitats per l'actuació d'avui, gràcies.
Gràcies, Sergi.
Preguntava ara la Mireia Sanz per via interna. I a partir d'ara què? Doncs mira, la pròxima ronda la Pia es creuarà amb el vencedor de l'eliminatòria entre el Ciutat de Mataró i el Mataró, i en cas d'arribar a la somiada final a 4, els escolapis ja saben que el premi seria enfrontar-se a l'Indústria Santa Coloma. Abans, però, com deia el Parc, toca un altre derbi, el d'aquest dissabte a la Lliga, de nou al carrer Garcilaso, i de nou el podreu tornar a veure com el d'ahir a la nit al Twitch de Ràdio Sabadell.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Comencen a caure els primers finals de temporada pel que fa a la Lliga regular. Per exemple, en parlàvem ara fa uns dies del rugbi masculí, o també en el cas del Natació Sabadell de vòlei, que ha tancat ja la temporada. El femení va caure 2-3, 13-15 en l'últim set contra el Paterna, que ha acabat segon a la primera nacional femenina. Les de Xavi Perales han estat sisenes a la Lliga, un punt per sota de l'Espanyol, i a dos del Sant Quirze, de Hugo Gotuzzo, que s'ha plantat quart, lluny, això sí, de la part alta. En el cas dels nois, un graó per sobre a Superliga 2, el club ha estat vuitè. Regust dolç per acabar, després de tancar la Lliga, guanyant 3-2 al Mediterráneo Castellón, el sisè. Els de Roberto Pozzato han acabat amb 30 punts en zona mitjana. Valorem la temporada en directe amb el president de la secció de voleibol del club, amb l'Òscar Llagostera. Què tal, Òscar? Com estàs?
Hola, què tal?
Després entrem al detall entre nois i noies, però així en línies generals, contents amb com ha anat la Lliga o no?
Sí, 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 contents. Evidentment, pues, de la manera que vam començar la Lliga, amb la primera volta que van fer els dos equips, pues, segurament teníem unes expectatives d'acabar una mica més a sobre del que hem acabat, però contents.
Comencem pel curs del masculí, permanència tranquil·la a Superliga 2. Quina nota li hem de posar a l'equip de Pozzato?
Doncs jo li posaria un 7,5. O sigui, jo crec que és un equip que ha jugat molt bé la principi de temporada, llavors hi va haver una part intermitja que van haver-hi uns resultats potser per sota del que teníem expectatives, i la part final, pues, ha tornat a recuperar un bon joc, i els últims dos partits a casa, que un vam guanyar al Barça i l'altre vam guanyar al Mediterráneo, doncs jo crec que han estat molt bons.
Un bon comiat, sí senyor. En el cas de les noies, a primera, potser massa lluny de les primeres places, no? Es van quedar tallades massa d'hora, no?
Sí, o sigui, van també fer una bona primera volta, vam acabar la primera volta amunt, i llavors també hi ha hagut uns partits a la segona volta que hem perdut, que jo crec que potser haguéssim pogut treure millor resultat, perquè a vegades han sigut en circumstàncies de que hi ha hagut pues, a lo millor jugadores que en una setmana estaven diverses malaltes o alguna lesió concreta d'alguna jugadora, però que jo crec que teníem equip per poder estar una mica per sobre de lo que hem quedat.
Acaba molt d'hora la Lliga, realment. Som a principis d'abril. Suposo que teniu molt temps ara per planificar el futur. No sé què hem d'esperar, per exemple, de cara al pròxim curs.
Bueno, doncs precisament això ara és el que toca. Diguéssim, per la part de sèniors, toca planificar el futur, i de cara, doncs, evidentment, segueix l'activitat amb els equips de vòlei base, que aquest últim cap de setmana ja vam fer una fase final i el cadet masculí, doncs, va aconseguir la participació als campionats d'Espanya. Els equips juvenil masculí i infantil masculí, doncs, també la tenen garantida. I una mica no s'atura l'activitat en la secció, el que sí que és veritat és que a nivell de sèniors, doncs, ara entrem en la fase de planificar la propera temporada.
Mm-hmm. I hem d'esperar grans canvis o no de cara a l'any que ve?
Bueno, doncs hem de parlar-ho internament. Al final hem de veure, doncs, sempre volem millorar, no? I una mica hem de veure, doncs, fer anàlisi, que ja ho hem fet durant la temporada, però al final volem fer una anàlisi de com ha anat i veure si podem millorar alguna cosa.
Doncs com dèiem, hi ha mesos per davant, que fins i tot no sé si se us fa una mica estrany que tant d'hora s'acabi ja la Lliga o no.
Bueno, ja estem acostumats, la veritat. O sigui, en algun cas que hi ha hagut allò de les fases d'ascens, doncs es va allargar una mica, perquè solen ser durant el mes d'abril, no? A finals d'abril, però sí que, i aquest any encara, com que va coincidir amb la Setmana Santa, encara s'ha allargat, diguéssim, ha trigat una mica més, però molts anys acaba a finals de març.
Sí, 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 al final estem acostumats a un calendari, però el món del vòlei està una mica més d'hora tot plegat. Doncs, digues.
Jo no sé si també, a lo millor, o sigui, per exemple, nosaltres ara, en el cas de vòlei platja, per exemple, que com sabeu, doncs, ja fa un parell d'anys que tenim aquesta activitat, doncs hi ha bastants jugadors o jugadores de pista que ara passen a fent activitat de vòlei platja. I jo crec que, no sé si té relació amb això, però sí que estem veient que ja, pues, una mica es complementa, no? La part d'activitat de vòlei pista, que és més a la part d'hivern, i ara, doncs, que ve el bon temps i és com que es puja l'activitat en vòlei platja, no?
Passa també en el món de l'handbol i està aquesta doble vessant. Doncs sempre es diu allò de posar les notes a finals de temporada, com ha acabat aquesta setmana just les lligues de voleibol en pista, doncs ara que comença la platja, però amb l'Òscar Llagostera, que volíem posar les notes d'aquesta nova temporada. Òscar, gràcies, un plaer com sempre, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més seccions de sec del Natació Sabadell. En tenis taula, el club s'ha classificat per les fases d'ascens a Superdivisió, amb un matís que de seguida expliquem. Tot gràcies a la victòria a Eivissa contra el líder del grup 2 de la Divisió d'Honor, un Sant Jordi que va sorprendre amb una tripleta molt més jove, però molt, només cal veure la imatge, de l'habitual. Això va fer que el resultat fos un escandalós 0-6, sense cedir ni un sol joc. Xavi Casadevall, palista del Natació Sabadell, explica aquesta situació que es van trobar.
Pues arribes allà, anem a la sala i ens trobem que hi ha tres nens, dels quals dos eren prebenjamins, o sigui, igual, jo que sé, tenien 8 anys i un era, pues, no sé, tenia 11 anys o 12 com a molt. Llavors, doncs, bueno, vam anar allà, vam jugar i vam guanyar bastant bé.
I expliquem ara per què el Natació Sabadell està classificat, però amb un asterisc, que és que encara no és per dret propi. El club és ara mateix tercer, per darrere de les Borges, que com és filial no pot disputar aquestes fases. Per tant, la plaça que queda lliure passaria al quart classificat, un Vic, que és l'únic equip que encara podria superar el conjunt nedador a la classificació si guanya les tres últimes jornades i els d'Àlex Bocanegra perden totes tres. Si això no passa, el club estaria obligat a anar a les fases, on hi ha equips que dupliquen i tripliquen el seu pressupost. Però si passa i acaben quarts, podrien renunciar-hi i no serien sancionats 2 anys sense poder pujar ni disputar fases. Sigui com sigui, Casadevall ho veu com un premi, tenint en compte que l'objectiu d'enguany era el de la permanència.
Ho esperem amb il·lusió, la veritat, perquè era una cosa que no comptàvem en tenir. I al final, doncs, pel que sembla, tenim bastantes opcions d'anar a fase. De cara a la fase, sabem que és molt complicat o pràcticament impossible pujar. Però bueno, doncs anirem a disfrutar-la i a jugar sense pressió, que al final, doncs, si hi ha alguna mínima possibilitat, doncs intentarem agafar-nos a aquella possibilitat i intentar l'ascens.
Veurem què passa en els pròxims dies i si el Club Natació Sabadell acaba anant-hi o no a aquestes fases, que es disputaran en una seu única el cap de setmana del 25 i 26 de maig. L'antepenúltima jornada d'aquesta fase regular, per cert, serà d'aquí a 10 dies a la pista del mateix Les Borges. I en bàsquet, petit sotrac pel Club Natació Sabadell en la lluita per les fases d'ascens, en el seu cas de Supercopa Masculina Lliga EVA. Anna Clarà, què tal? Bon dia.
Hola, Adri.
Els sabadellencs han perdut aquest cap de setmana contra un rival directe, el Lloret, el que els allunya una mica dels primers. El club, això sí, segueix 6è.
52-46 van perdre els homes de Jonathan Ramírez en un duel on es va decidir tot en els últims minuts de partit. L'entrenador destaca que les lesions han estat una debilitat notable en aquest tram de la competició, la qual cosa ha impedit la rotació habitual.
Nos faltó tener un poquito más de frescura, un poquito más de rotación, ¿vale? Porque entre lesiones y demás, pues bueno, estamos llegando un poco justitos. Fue un partido de escasa anotación, porque al final las defensas fueron defensas muy duras, se permitió mucho contacto. Y bueno, ya te digo, sobre todo el no llegar con una frescura, un poquito más de frescura al final del partido fue un poquito lo que creo que nos... que nos perjudicó.
Amb aquesta derrota, els nedadors veuen com es redueixen les seves opcions per accedir a les fases. Actualment, el club es troba en sisena posició i aquest dissabte rebran el Barberà, 13è classificat, i a 6 victòries als nedadors, en un nou duel comarcal. Malgrat que juguin contra un equip de baix, Ramírez ha destacat el potencial de l'equip barberenc.
Es un partido, como se suele decir, para ellos a cara de perro, ¿no? Ellos necesitan sí o sí una victoria porque está en una situación muy delicada de descenso. Entonces, bueno, esperamos un rival que venga, pues eso, a morir en la pista, intensos y sabiendo que ellos necesitan una victoria sí o sí. Y nosotros no es el caso, pero bueno, estamos compitiendo todos los partidos y lo que buscaremos es poder competir y aparte de eso intentar sacar la victoria.
Horari habitual a les naus, dissabte a 5:45 contra el Barberà. Un cop acabat aquest enfrontament, quedaran només 5 jornades per al final de la competició.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Adéu.
I un apunt més ràpid de rugbi, contundent derrota de les Filadores a les Fonts, 12:66 contra el Cocodrils. Les de Viladecans passen a les Vallesanes a la classificació. Dissabte a 5:15 a la Roureda, últim partit a casa de la temporada, penúltim de la segona catalana, l'Alt Empordà, segon per la cua, amb dues victòries menys que les de Bet Graner, seran el rival. Després només quedarà la visita al camp del segon, el Gòtics. Ràpidament repassem de què anirà l'Hotel Suís de demà. Escoltarem Guillem Molina, un ex-arlequinat, ex-capi del Sabadell, ara mateix lateral dret de l'Osasuna Promeses, el rival d'aquesta setmana. Escoltarem també Ricard Pujol, futbol juvenil, la prèvia del cap de setmana de l'OAR. Tindrem a Xus Oviedo des de Brasil, per tant, tir olímpic. I, per cert, presenta Toni Padilla demà a les 7 el seu llibre a la Nova Creu Alta. Mig minut i les dues, marxem ràpidament. Beatriz Aguilar ha estat al control de sous, envia una abraçada des d'allà i ara el Notícies Migdia amb la Núria García i tota la gent d'informatius. Que vagi bé, bon dimecres, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.